dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Ara mateix tenim 11 graus a la ciutat de Barcelona, a Girona n'hi ha 6, a Tarragona 8, 3 graus a Lleida, a Tremp 4 graus, i a Igualada els termòmetres enregistren només 3. Ara mateix està plovent cap a Girona i les seves comarques, però atenció que aquesta aigua anirà baixant i plourà tant a Barcelona com a la resta del país durant aquest matí i migdia, sobretot a prop de la costa, i també farà vent. Ara us ho expliquem. Avui és dimarts, és 16 de novembre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que arrenca amb tres protagonistes. La primera, Magda Campins, d'aquí a mitja hora estarà en directe al matí a Ràdio Estel. El govern és partidari d'ampliar l'ús del passaport Covid a casa nostra abans que no recuperar restriccions per frenar l'avenç de la pandèmia. És una realitat. Els números continuen creixent. Fa dies que arriben inputs, que la cosa va a l'alça. I és veritat que mirem amb satisfacció que estem millor, molt millor que el centre i el nord d'Europa, però recordem tots ara que no som una illa, que no estem aïllats, que no som aliens al que passa a Alemanya, Dinamarca, a Àustria, que estem molt vacunats, sí, és veritat, però d'entrada que ho podem estar més. I a més, la vacunació ens estalvia la malaltia greu, però no pas la infecció. Recordeu el Nadal passat? Allò de venen dies complicats, de moltes hores junts, tancats en un mateix espai, mal ventilats, etc. Doncs això està aquí, ho tornem a tenir a tocar. Com haurem de fer-ho aquest Nadal? Li ho preguntarem a Magda Campins, que és la presidenta del Comitè Assessor del Govern en matèria de Covid, a partir de 9:15. Els altres protagonistes del dia, l'empresariat espanyol, també el català, o una part d'ell per extensió, bàsicament aquell empresariat favorable a descartar-se de negociacions clau en aquest moment. Em refereixo als qui no han volgut seure a negociar com finançar el sistema de sostenibilitat de les pensions, de com definir-lo. Són els mateixos que es van aixecar de la taula quan es parlava, per exemple, d'augmentar el salari mínim. Aleshores, ho recordareu, la ministra de Treball els va dir allò de els ha sortit pitjor marxar de la negociació, perquè l'acord final és pitjor per a ells que no pas allò que ja els havíem acceptat mentre estàvem negociant. Doncs bé, han tornat a fer el mateix. Curiosa manera de negociar. Si no m'agrada el que hi ha sobre la taula, doncs no vinc a taula. De fet, no és negociar. I finalment, la CUP, que avui donarà els resultats de les votacions que decantaran què fan davant dels pressupostos. Recordo poques negociacions en una part, en aquest cas el govern, hagi cedit tantes coses a l'altra, als copaires. Potser no els resulten suficients. O això sembla, com a mínim, és totalment lícit, només faltaria. Però vist des de fora, s'entén poc. Bàsicament, sembla que no es creuen ni ells el termini que li van donar al govern de 2 anys fins la moció de confiança. Això o són tan il·lusos realment que no s'esperaven que la legislatura anés pel camí que va? De debò estan tan sorpresos amb aquesta manera de governar d'Aragonès com per aturar aquests pressupostos? De debò? En fi, va, posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, sapiguem quin temps ens espera amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. La jornada d'avui ha començat amb pluges a les comarques de Girona i aquestes precipitacions van avançant ràpidament de nord cap a sud. I al llarg d'aquest matí, de fet, durant les primeres hores del dia, arribaran també a les comarques de Barcelona i a partir de mig matí comarques de Tarragona. Per tant, sobretot avui, aquest matí, comarques del litoral, del prelitoral, molts punts de l'interior afectades per precipitacions, agafeu els paraigües. A la tarda, aquestes pluges quedaran restringides a les comarques de Tarragona, sud de Lleida, mentre que la resta, la nuvolositat serà variable. Entrarà vent del nord i això vol dir que avui tornen a baixar les temperatures màximes, que se situaran entre els 12 i els 16-17 graus amb molt a estirar. Amb vent del nord, amb tramuntana, als dos extrems de la costa.
Gràcies, Jordi. Sapiguem també que us trobareu ara al volant, si heu agafat el cotxe o si esteu a punt de fer-ho. Anem cap al RAC. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs de moment tenim matí de retencions habituals pel que fa a la corona de Barcelona. Comencem per la C58. Ara hi ha 6 quilòmetres de retencions per sortir de Barcelona entre Montcada i Reixac i l'enllaç de l'AP7. Un AP7 que Barberà també porta 4 quilòmetres de retencions tant en sentit nord com en sentit sud. També a l'altura de la Parets del Vallès, a la C17, hi ha 3 quilòmetres de retencions en tots dos sentits de la marxa. I per entrar a Barcelona per la Porta Sud hi ha retencions ara a l'altura de Cornellà. Són 4 quilòmetres de l'autovia A2. També a la B23 hi ha 12 quilòmetres de retencions en total des de Molins de Rei fins a Esplugues, i pel que fa a les rondes, ara a aquesta hora tenim congestió ja en tots dos sentits de la marxa, sobretot amb aturades en els trams habituals en sentit Llobregat, són des del Nus de la Trinitat fins a Horta a la ronda de Dalt, i també entre el Besòs i el Poblenou a la ronda Litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 5 minuts i mig del punt de les 8 i aquests són els titulars d'aquest dimarts. El govern espanyol aprova l'augment del 0,6% de les cotitzacions per garantir les pensions que cobraran els fills del baby boom que ara comencen a jubilar-se. Els empresaris es desmarquen de la negociació i seran ells els qui assumiran 5 de les 6 dècimes que s'hauran de pagar. Els treballadors aportaran a la pràctica entre 1 euro i 2 euros i mig cada mes. Catalunya és partidària de prioritzar i extendre l'ús del passaport Covid abans que aplicar noves restriccions per contenir la pandèmia si segueix creixent. Euskadi recupera avui restriccions i el govern espanyol té sobre la taula la tornada de la mascareta en exteriors i la tercera dosi per a les persones que tenen entre 60 i 69 anys. La CUP farà públic aquest migdia el resultat de la votació que decidirà què fan amb els pressupostos. Esquerra deixa clar que seguiran negociant amb els copaires, encara que plantegin una esmena a la totalitat, i el conseller d'Economia demana responsabilitat a tots els partits per no fer caure els comptes. Europa dona llum verda a noves sancions a Bielorússia ara per la crisi de migrants a la frontera amb Polònia. Els pròxims dies es concretaran en el cinquè paquet de mesures. Lukashenko autoritza l'ONU a atendre migrants atrapats sobre el terreny. Vist per a sentència el judici per la violació múltiple a Sant Boi de Llobregat, els pèrits validen la versió de la víctima i desmenteixen la dels acusats, segons els quals les relacions van ser consentides. El gest de socors contra la violència masclista permet la policia de detenir un home que maltractava la seva dona. Va ser en un hospital on van detectar que la dona mostrava el palmell de la mà i tancava els dits, plegant primer el polze i després la resta. I gir de guió en el cas de la jugadora del PSG agredida per dos encaputxats. L'ex blaugrana francès Erika Vidal i la seva dona podrien estar-hi involucrats. La policia investiga si a Vidal i la jugadora podrien haver tingut una relació i que la dona de l'exsecretari tècnic del Barça hagués pagat per agredir el Hamraoui en conèixer l'engany.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc i compreu el diari o si el consulteu en la seva versió digital, val la pena aturar-se en algunes informacions com aquestes. Les hospitalitzacions per Covid a Espanya augmenten un 30% en dues setmanes. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. El nombre de persones que entren cada dia als hospitals ha passat dels 180 entre el 24 i el 28 d'octubre als 234 entre el 7 i l'11 de novembre, segons les dades del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. Catalunya i Madrid són les comunitats amb més ingressats, ho explica Josep Corbella a La Vanguardia.
Els pressupostos de la Generalitat pendents d'aprovar retallen en gairebé 30 milions d'euros els fons destinats a la renda garantida de ciutadania.
L'any 2021 es van pressupostar 430 milions per donar aquestes ajudes i als comptes del 2022 la partida és de 400 milions. Es tracta d'una de les prestacions més importants de Catalunya per a les persones sense feina que han deixat de cobrar l'atur, ho escriu Elisenda Colell al Periódico.
I Catalunya lidera la llista de persones que es declaren en fallida i s'acullen a la llei de segona oportunitat.
De les 7.000 persones que s'han declarat insolvents a l'Estat, 2.200 ho han fet en jutjats catalans. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, un 98% dels casos de persones físiques que volen ser exonerades i que es tramiten a Catalunya tiren endavant. Ho detalla Maite Piulax al Punt Avui.
Al matí a Ràdio Estel, l'actualitat que t'acompanya.
El govern espanyol pacta amb els sindicats augmentar les cotitzacions en un 0,6% per garantir les pensions. El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha pactat l'acord amb els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i l'UGT, però la patronal se n'ha desmarcat. Els empresaris assumiran la majoria d'aquest augment. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. El pacte per al nou mecanisme d'equitat intergeneracional substitueix el mecanisme anterior que preveia rebaixar les pensions si augmentava l'esperança de vida. Amb el nou document, els treballadors tindran un augment de cotització del 0,1%, mentre que els empresaris hauran d'assumir el 0,5% restant. Escrivà ha calculat que l'augment de cotitzacions permetrà recaptar 48.000 milions d'euros fins al 2032. El ministre ha recordat que actualment a la guardiola de les pensions hi ha al voltant de 2.000 milions d'euros, quan el 2012 n'hi havia 68.000 milions. El ministeri ha criticat la posició de la patronal i els ha acusat de no haver fet cap proposta per modificar el pacte i des de Comissions Obreres qualifiquen l'acord d'èxit. Escoltem el ministre Escrivà i Unai Sordo, secretari general de Comissions Obreres.
Y nuestra expectativa era, y así lo hemos intentado, que entraran en el acuerdo. Y la verdad es que yo todavía me pregunto por qué no lo han hecho, porque realmente los elementos que están en este acuerdo responden claramente a lo que acordamos el 1 de julio y no hemos recibido durante este periodo ninguna propuesta por parte de la COE de qué elementos o otros elementos en el sistema pues querrían, sobre lo que querían operar.
La propuesta de Comisiones Obreras fue que en todo momento el reto futuro de las pensiones no se abordará desde la lógica del recorte, sino desde la lógica de la mejora de ingresos de la seguridad social, y eso lo hemos logrado con este nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.
El govern de la Generalitat és partidari de prioritzar i ampliar l'ús del certificat Covid davant l'augment de contagis abans que recuperar restriccions, com farà avui, per exemple, a Euskadi. El govern català segueix molt de prop la incidència del virus a les portes del mes de desembre, que concentrarà el Pont de la Puríssima, les compres de Nadal i també les trobades nadalenques.
El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, confia que no s'hagin d'imposar noves restriccions ni pel que fa als aforaments ni horaris per frenar l'incidència del virus i que es prioritzarà l'ús del certificat Covid abans de prendre mesures restrictives. Una decisió que, si el govern apliqués, primer hauria d'avalar el Tribunal de Justícia de Catalunya, tot i l'increment dels casos.
D'entrada, abans de prendre restriccions o de mesures restrictives tant en aforaments com en horaris, pensaríem en un certificat digital, pensaríem en això, sempre, evidentment, sota el vistiplau del Tribunal Superior de Justícia, perquè hi ha una certa pèrdua de drets i llibertats.
El govern espanyol es planteja si cal recuperar algunes restriccions a tot Espanya, com la mascareta en espais exteriors, i els experts debaten també la conveniència de donar una tercera dosi a les persones que tenen entre 60 i 69 anys de la vacuna de la Covid. Les últimes hores, les UCI a Catalunya ja acumulen 90 ingressats i el Departament de Salut ha declarat 6 hospitalitzats més per coronavirus.
Salut va establir el límit de 100 ingressos a l'UCI per ampliar l'ús del certificat Covid més enllà de les discoteques, sales de concerts i casaments en ball, on ja és necessari el passaport Covid. Pel que fa a les dades de les últimes hores, la velocitat de transmissió baixa una centèsima, mentre que el risc de rebrot puja i ara és de 130, que és considerat alt.
Aquest és un augment generalitzat a tot Espanya que comença a provocar que algunes comunitats s'hagin de replantejar de recuperar restriccions, com dèiem, la primera ha estat a Euskadi, que després de 6 setmanes avui anunciarà noves mesures per frenar els contagis.
El govern basc recuperarà restriccions després que la comunitat hagi superat els 150 casos per cada 100.000 habitants. La xifra d'incidència actual és similar a la que tenia a principis de setembre, quan encara hi havia restriccions. Això sí, ara la gravetat dels casos és molt inferior i hi ha la meitat de pacients a les unitats de cures intensives gràcies a l'elevat nombre de persones vacunades. A Euskadi, el 90% de la població major de 12 anys ja està vacunada.
Foment i Pimec reclamen lideratge polític per impulsar els projectes d'energies renovables a Catalunya. Els empresaris critiquen el nou decret de renovables que proposa el govern i demanaran que es tramiti com a projecte de llei per poder-hi fer esmenes.
Segons les patronals, es tracta d'un decret llei que genera inseguretat jurídica, paralitza projectes i suposa una moratòria encoberta que pot portar a moltes empreses a la insolvència. Calculen que Catalunya necessitarà inversions de prop de 125.000 milions d'euros fins al 2030 per a la transició energètica. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha apuntat cap a la col·laboració pública o privada com a eina indispensable per desencallar la situació que pateix Catalunya amb les d'energies renovables.
Per conscienciar els nostres polítics, per conscienciar el Parlament de Catalunya i per conscienciar que, tal com deia el Joan i la Virgínia, els empresaris, conjuntament amb l'administració, hem de liderar la transformació energètica per al bé de la nostra indústria, per generar llocs de treball, per generar riquesa.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Renfe col·labora amb l'espectacle musical més apassionant del món, Billy Elliot. Ja pots anticipar-te i adquirir les entrades per les funcions de Nadal. Apropa't amb els trens Rodalies de Catalunya i AVE de manera segura, còmoda, ràpida i sostenible a tots els esdeveniments culturals. Més informació a renfe.com i rodaliesdecatalunya.cat.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Al matí a Ràdio Estel. El bioritme del dia.
Passa un minut d'un quart de nou del matí. La CUP farà públic aquest migdia el resultat de la votació de la seva militància sobre què fer amb els pressupostos del govern. Els cupaires els consideren continuistes. Ara bé, Esquerra deixa clar que fins i tot si la CUP presenta una esmena a la totalitat, hi seguiran negociant.
A l'espera del que puguin dir les bases de la CUP i quina és l'última decisió, si ells aposten per seguir negociant, nosaltres també voldrem seguir negociant, perquè aquesta és la voluntat i allò que creiem millor pel país i per la gent. Poder aprovar els pressupostos amb la majoria de la investidura.
Mentrestant, l'artífex dels comptes, el conseller Jaume Giró, demana responsabilitat als partits polítics.
El conseller d'Economia assegura que Catalunya no es pot permetre continuar en estat de provisionalitat amb una pròrroga dels pressupostos, perquè això impediria aprofitar oportunitats com la dels fons europeus Next Generation. Per això ha demanat a tots els grups parlamentaris que valorin si els comptes que presenten són millors que prorrogar els pressupostos d'aquest any.
Són uns pressupostos expansius, és veritat, però també són uns pressupostos inclusius, verds, feministes, socials i favorables a un desenvolupament econòmic sostenible i estès per tot el territori.
La Unió Europea ha donat llum verda a noves sancions contra Bielorússia i ha aprovat un nou marc legislatiu per castigar qui estigui implicat en el pas il·legal de persones entre el país i la Unió Europea.
Els ministres d'Exteriors de la Unió Europea han donat el vistiplau polític al cinquè paquet de sancions contra Bielorússia que es concretaran els propers dies. També han acordat ampliar el marc legal de sancions per poder prendre represàlies contra entitats i individus, com ara aerolínies o agències de viatges, que siguin responsables de les rutes aèries que transporten persones migrants des de diversos punts, com l'Iraq o Turquia, fins a Minsk. Bielorússia hauria acceptat que l'ONU doni suport humanitari als migrants i refugiats atrapats a la frontera.
I Londres eleva a greu el nivell d'alerta terrorista per l'explosió d'un taxi diumenge davant l'Hospital de Dones de Liverpool. El fet va causar un mort i un ferit.
L'increment del nivell d'alerta implica que la possibilitat que es produeixi un atemptat és altament probable. Tot i que en principi no tindrien cap relació directa, la ministra de l'Interior, Priti Patel, ha justificat la decisió argumentant que l'explosió d'aquest cap de setmana és molt propera en el temps a l'assassinat a ganivetades del diputat britànic David Hames fa 4 setmanes.
A Barcelona, Esquerra ha anunciat que votarà en contra de la tramitació del pressupost pel 2022. Votaran que no perquè, segons ells, en els últims 2 anys, el govern d'Ada Colau i Jaume Collboni no han complert i els falta ambició i també projecte.
Així ho ha explicat el líder del grup republicà a l'Ajuntament, Ernest Maragall, que ha criticat que per part del govern municipal hi ha hagut incompliments que reforcen el seu no. El líder d'Esquerra ha posat d'exemple el cas de la reforma de la Rambla, que encara no ha començat ni té data prevista d'inici.
Que s'ho han guanyat a pols, eh? Amb aquests anys d'incompliments, de menysteniment dels barris i de la ciutat, però també de manca d'ambició, de manca de projecte, de manca d'horitzó per a aquesta ciutat.
Víspera sentència, el judici per la presumpta violació múltiple a una menor a Sant Boi de Llobregat. Els 3 acusats han defensat davant del jutge que les relacions sexuals van ser consentides, al contrari que la denunciant. I el que van dir també ahir els pèrits del judici, que de jous passat van assenyalar-los de segrestar-la i violar-la en un descampat de manera grupal. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Els pèrits forenses han declarat que les lesions de la víctima eren compatibles amb els d'una violació. Així han desmuntat la versió dels acusats, que han defensat la seva innocència, han assegurat que les relacions sexuals eren consentides, han negat haver-la forçat i han apuntat que era ella qui mostrava la predisposició.
Con la chavala y ella quiso hacer todo eso y a mi amigo le conté, pues mira mucho esto y esto. Pero es que cuando una persona quiere no es nada malo.
El cas queda vist per sentència i la Fiscalia manté les penes de 46 anys de presó per a un dels acusats i 43 anys de presó per cadascun dels altres dos. A tots ells se'ls acusa de 3 delictes d'agressió sexual amb excés carnal i d'un delicte de descobriment i revelació de secrets.
Gràcies, Sílvia. La Guàrdia Urbana de Barcelona crea una guia per detectar violències masclistes sense que calgui presentar una denúncia. L'objectiu és que tots els agents del cos detectin possibles casos de violència masclista en qualsevol intervenció que facin, especialment a domicilis.
El Pla Acompanyem planteja l'observació d'aspectes que van des de l'estat del pis fins a l'actitud de l'home o el comportament de la dona. El sistema busca avançar-se als delictes i iniciar l'acompanyament sense que la víctima hagi de denunciar. Així, des del març s'han detectat 208 casos de dones amb indicadors de vulnerabilitat. Arran d'això, 78 dones han estat vinculades a la xarxa d'atenció a les violències masclistes.
I el gest de socors contra la violència masclista ha permès als Mossos detenir un home que la seva parella va denunciar. La dona era a la sala d'espera d'un hospital de Barcelona, va fer el gest i el centre va avisar la policia.
Un cop va arribar la policia, la dona els va explicar que era víctima d'insults i menyspreus continus per part de la seva parella i que també l'havia empès. L'home de 64 anys està detingut. Recordem que el gest consisteix en alçar la mà oberta, ensenyant el palmell i plegar primer el dit gros i després la resta de dits sobre el mateix palmell.
I l'obra Canto jo i la muntanya balla de la Perla 29 ha estat la gran vencedora dels Premis Butaca de Teatre amb 8 de les nominacions a que optava.
L'obra dirigida per Guillem Albà i Joan Arquer ha estat reconeguda en les categories de millor muntatge teatral a partir de la votació del públic. També ha rebut distincions com a millor direcció teatral, actriu de repartiment, escenografia, disseny de llums, vestuari, espai sonor i composició musical.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
A més coses de l'actualitat d'aquest dimarts, mirem també que es publica a la premsa digital. El duet de Tietz ha guanyat el Premi Miquel Martí i Pol a la millor poesia musicada.
El jurat premia la cançó El ratolí, interpretada amb alumnes de les escoles de la Bressola de la Catalunya Nord. La cançó és una adaptació del poema d'Enric Larreula, inclòs al disc Animalari Urbà. Ho llegim al Nació Digital.
El mateix portal WhatsApp està provant una nova funció que permet decidir quins usuaris es vol ocultar el missatge de vist per última vegada.
La novetat ja està disponible per a telèfons Android que comptin amb la versió beta del servei de missatgeria. La resta de dispositius hauran d'esperar per tal de poder utilitzar aquesta opció. A més, WhatsApp també està treballant en la creació de comunitats, que és una funció que permetrà als administradors reunir diferents xats en un mateix grup.
I l'aplicació col·laborativa Nas App ha dissenyat una eina per generar mapes de males olors per combatre i preveure episodis de contaminació.
Segons les dades d'aquesta aplicació, que de moment només en té de menys d'una desena part dels municipis catalans, s'han detectat nivells d'alts de pudor a Reus i a Vilanova i la Geltrú. La informació de l'aplicació impulsada per la Unitat de Tecnologia Química del Centre Tecnològic Eurecat s'obté per part d'ajuntaments i de ciutadans informadors.
Ens fixem també més de prop en el que passa al territori. El barri de la Mora vol separar-se de Tarragona.
Després de 3 anys reclamant ser una entitat municipal descentralitzada, el barri de la Mora Tamarit, a Tarragona, demana convertir-se en un municipi independent, com ja va fer la Canonja el 2010. Aquesta vegada, però, ha enviat 2 cartes a l'alcalde de la capital tarragonina, Pau Ricomà, demanant que els enviïn les dades per poder redactar la memòria que es necessita per iniciar el procés de separació per disfuncions territorials. El govern, però, recorda que la normativa exigeix que s'ha d'acreditar que més del 50% del cens hi està a favor i, de moment, no s'ha fet. Ho llegim al Diari de Tarragona.
I Girona tindrà 2 noves freqüències d'alta velocitat.
A partir del 29 de novembre, Renfe sumarà 2 noves rutes diàries, una per sentit en el recorregut d'alta velocitat Barcelona-Girona-Figueres. Això permetrà arribar a les 25.000 places setmanals de la tarifa van, per tant, un 45% més de les que hi ha ara mateix. Es reforçaran les franges de matí i tarda i els diumenges aquests nous trens canviaran el seu horari per adaptar-se a les necessitats dels passatgers. És una notícia del Diari de Girona.
Mira, i això ho havíem explicat nosaltres. Atenció, que Maranja rebutja ara competir amb Soriguera per ser el poble més alt de Catalunya.
L'Institut d'Estadística de Catalunya situa al capdavant de la llista de municipis més alts del país Maranges amb 1.539 metres, però l'alcalde del poble ja ha avisat que no reivindicarà ni farà cap acció per reclamar continuar sent considerat el municipi més alt de Catalunya. Considera que és un debat estèril i que no porta enlloc la demanda que fa Soriguera, el municipi del Pallars Sobirà, d'ostentar aquesta distinció per tenir Rubió al seu terme i ser el poble més alt de Catalunya. Catalunya. És una notícia del Regió 7.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Vinga, anem amb els esports. El Barça i l'Espanyol ja preparen el derbi d'aquest dissabte amb la plantilla de disponibles al complet després del retorn dels jugadors internacionals al Barça. La novetat destacada en l'entrenament d'aquest dilluns ha estat el nou fitxatge, Dani Alves. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. El lateral brasiler va passar la revisió mèdica aquest dilluns al matí a l'Hospital de Barcelona i per la tarda ja va posar-se les ordres de Xavi Hernández a l'entrenament que el nou tècnic del Barça va programar per començar a preparar el partit contra els pericos. Alves serà presentat demà en un acte al Camp Nou a les 2:00 PM. La presentació del retorn del futbolista del Barça serà oberta al públic i ja es poden adquirir entrades gratuïtes a través de la web del club. A l'entrenament d'ahir, el primer de Xavi, amb gairebé la plantilla al complet, ja es va veure treballar amb el grup el migcampista Pedri, que podria tornar ben aviat. Pel que fa a l'Espanyol, l'equip es vendrà amb tots els jugadors, també amb l'internacional Raúl de Tomàs, que aquesta setmana ha viscut la primera convocatòria amb la selecció. Només falta per incorporar-se al grup Joan García, concentrat amb la selecció sub-21, i Julei, que encara ha de jugar un partit amb la Xina.
I s'embolica el cas de l'agressió a una exjugadora del Barça femení. L'exdefensa francès Erika Vidal i la seva dona podrien estar-hi implicats.
Segons informa el diari francès Le Monde, la policia investiga si Erika Vidal podria ser qui liderés l'agressió a la migcampista del Paris Saint-Germain, Keira Homraoui. Com a venjança, a Vidal i Homraoui havien sigut parella quan els dos estaven al Barça, ella com a jugadora del femení i ell a la secretaria tècnica. Segons el diari francès, els investigadors del cas han descobert que la targeta SIM del mòbil de la jugadora estava a nom de Vidal i, segons testimonis, els agressors li van recriminar a Homraoui el fet de tenir relacions amb homes casats. El mitjà francès també explica que la jugadora va trucar al mateix Erika Vidal el dia després de l'agressió. Per això, l'exjugador del Barça serà interrogat per la investigació del cas i no es descarta que també ho hagi de fer la seva dona, ja que els fets podrien haver estat motivats per la infidelitat.
En bàsquet nit europea, l'Olímpic, el Joventut de Badalona rep avui a les 9 del vespre a l'Andorra en la 5ª jornada de l'Eurocup.
La penya encara no ha perdut cap partit a l'Eurocup com a local. Presenta un balanç de 3 victòries i una derrota a la competició i avui voldran mantenir aquestes estadístiques. Carles Duran sap que es trobaran un equip molt físic i que hauran d'estar alerta tot i la bona dinàmica dels últims partits.
Venen de guanyar bons partits, venen de bona dinàmica, però igual que nosaltres, també venim de 2 bones victòries i, bueno, 2 equips que estem jugant bé a l'Eurocup, l'estem competint bé i, per tant, un nou partit per estar amb alerta.
Duran considera, a més, que la lesió que es va comunicar ahir del base Guillem Vives és un daltabaja, que és un jugador important i que estava sent un dels referents aquesta temporada.
La selecció espanyola d'hoquei patins no dona treva a Andorra, guanya per 11-0 en el primer partit de l'europeu masculí, que es disputa aquesta setmana a Portugal.
Els de Guillem Cabestany comencen la competició defensant el seu últim títol, conquerit l'any 2018, i demostrant que són un dels favorits per emportar-se el títol d'aquest any. Els gols els han signat Ferran Font, Ignacio Alabart, Pau Bargalló, Sergi Aragonès, Marc Grau, Sergi Panadero i Toni Pérez, i col·loquen Espanya líder del seu grup. El primer partit del combinat espanyol, que compta amb 9 catalans a les seves files, és avui a 4:45 PM contra Itàlia.
I aquesta nit, cita històrica pel tennis espanyol. Paula Badosa i Garbiñe Muguruza es trobaran a la semifinal del Masters.
Per primera vegada, 2 tennistes espanyoles queden entre les 4 millors del món. Muguruza es va classificar ahir després de guanyar Anet Contaveit i quedar segona de grup. Badosa arriba a la cita com a primera de grup després de les victòries davant la bielorussa Arina Sabalenka i la grega Maria Sakkari. Ja amb la classificació directa a la semifinal aquesta nit, ha disputat l'últim partit contra la polonesa Iga Swiatek, que ha acabat amb derrota de la catalana en 2-7, 7-5 i 6-4.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
I música per arribar al punt de 9:15 del matí. El dia com avui de fa 57 anys, el 16 de novembre del 1964, va néixer Diana Krall, pianista, cantant i compositora de jazz. Això és Did I Do.
Do I want you? Oh my, do I, honey? Did I do? Thank you.
Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 9:15, avui és dimarts, és 16 de novembre, avui farem tertúlia amb l'Esther Jiménez Salinas, amb la Sílvia Angulo i amb l'Agustín Rodríguez. Serà a partir del punt de les 9 quan analitzarem el que ens porta aquest dia. Abans haurem entrevistat a Magda Campins, la presidenta del Comitè Assessor del Govern en Covid-19. Ens ajudarà a entendre com estem, què hem d'esperar que passi a partir d'ara, quin marge tenim realment a prendre decisions com aquesta ampliació de l'ús del passaport Covid, o com hem de començar a pensar que serà, per exemple, aquest Nadal. Hem de fer-lo, com deia en aquest programa Margarita del Val divendres passat, amb testos d'antígens previs a les trobades familiars, per exemple. Les hem de limitar, aquestes trobades. Com podem blindar-nos a la sisena onada del coronavirus que ja està en marxa a Europa, si és que podem arribar a blindar-nos? Magda Campins hi respon d'aquí a 5 minuts, encara no, al matí a Ràdio Estel, un programa en què també donarem veu a Jaume Morron. És gerent de l'Associació Eòlica de Catalunya. Aquest dilluns, Foment i Pimec eren molt durs amb el nou decret de les renovables aprovat pel govern, mentre en aquest programa us avançàvem, us recordareu que el govern no té prou personal com per tramitar, és a dir, per validar o per refusar, els 600 projectes que van arribar amb l'aprovació, no d'aquest decret actual de renovables, el primer, l'original, el del 2019, van tombar uns 154 projectes, això ho sabem, però la conselleria reconeix que no tenia personal, no el té, de fet, per haver-los mirat tots encara. El sector denuncia la situació i ho considera intolerable. Amb el nou decret, el sector calcula que pot perdre uns 150 milions d'euros. Aquest matí els donarem veu quan faltin uns minuts per arribar al punt de les 10. Avui és dimarts i aquests són els titulars més destacats del dia. El govern espanyol aprova l'augment del 0,6% de les cotitzacions per garantir les pensions que cobraran els fills del baby boom que ara comencen a jubilar-se. Els empresaris es desmarquen de la negociació i seran ells els qui assumiran 5 de les 6 dècimes mensuals que s'hauran de pagar per als treballadors. Majoritàriament l'aportació estarà entre 1 euro i els 2 euros i mig mensuals. Catalunya és partidària de prioritzar i extendre l'ús del passaport Covid abans que aplicar noves restriccions per contenir la pandèmia si segueix creixent. Euskadi recupera avui restriccions i el govern espanyol té sobre la taula la tornada de la mascareta en exteriors i la tercera dosi per a les persones que tenen entre 60 i 69 anys. La CUP farà públic aquest migdia el resultat de la votació que decidirà què fan amb els pressupostos. Esquerra deixa clar que seguiran negociant amb els copaires, encara que plantegin una esmena a la totalitat, i el conseller d'Economia demana responsabilitat a tots els partits per no fer caure aquests comptes. Europa dona llum verda a noves restriccions a Bielorússia, ara per la crisi de migrants a la frontera amb Polònia. Els pròxims dies es concretaran en el cinquè paquet de mesures. Lukashenko autoritza l'ONU a atendre migrants atrapats sobre el terreny. Vist per a sentència, el judici per la violació múltiple a Sant Boi de Llobregat, els pèrits validen la versió de la víctima i desmenteixen la dels acusats, segons els quals les relacions van ser consentides. El gest de socors contra la violència masclista permet la policia de detenir un home que maltractava la seva dona. Va ser en un hospital de Barcelona on van detectar que la dona mostrava el palmell de la mà i tancava els dits, plegant primer el polze i després la resta de dits. I gir de guió en el cas de la jugadora del PSG agredida per dos encaputxats. L'ex blaugrana francès Erika Vidal i la seva dona podrien estar-hi involucrats. La policia investiga si a Vidal i la jugadora podrien haver tingut una relació i que la dona de l'ex secretari tècnic hagués pagat per agredir el Hamraoui en conèixer l'engany. I tancarem, com sempre, els titulars amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, mirem cap al cel amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Bon dia. La pluja avança de nord cap a sud. Ha començat a ploure fa unes hores a les comarques de Girona. Aquestes precipitacions avancen de nord cap a sud i ja està plovent a molts punts de les comarques de Barcelona. Ho farà al llarg d'aquest matí a totes les comarques del litoral i del prelitoral, arribant fins al sud i també en alguns punts de l'interior. Seran precipitacions que localment poden tenir intensitat moderada, però no passaran d'aquí. Venen acompanyades també de vent del nord i del nord-est. Per tant, atenció, temporal marítim a la Costa Brava, tramuntana molt forta en aquest sector, una tramuntana que bufarà avui i demà. I a última hora del dia també entrarà el vent del nord-oest, és a dir, el vent de mestral, que serà bastant fort també a les comarques del sud de Catalunya. És moderat aquest matí, però serà fort de cara a la tarda. Aquesta tarda, on hi haurà més clarianes, sobretot comarques de la meitat nord del país. La previsió per demà ens anuncia ambient assolellat a tot Catalunya. Això farà que, per una banda, al matí faci més fred, però, per altra, que demà pugin les temperatures diurnes respecte a les d'avui.
Gràcies, Jordi. Per tant, un dia de vent i de paraigües. Anem cap al RAC per saber ara com se circula a les carreteres catalanes. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs segueix el matí de retencions habituals de la corona de Barcelona. Comencem per les rondes. Són les vies més congestionades ara mateix, sobretot en sentit Llobregat, amb aturades des del Nus de la Trinitat fins a Horta a la ronda de dalt, també des del Besòs fins al Poblenou en sentit Llobregat i també amb algun tram força carregat en sentit Trinitat, en aquest cas a l'altura de la Diagonal a la ronda de dalt. També queden retencions per entrar cap a Barcelona per la C16, són 3 quilòmetres de força congestió per entrar als túnels de Vallvidrera, també per l'autovia 2 queden 4 quilòmetres de congestió a l'altura de Cornellà. Això de retruc també afecta la B23, que va densa des de l'altura del Papiol. També queden retencions a la P7 de Barberà, són 3-4 quilòmetres en tots dos sentits de la marxa, i a la C17 també hi ha 3 quilòmetres de retencions de l'altura de Parets, sobretot en sentit Vic. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Són 8:45 de nou del matí. Fem una pausa molt breu per la publicitat i en tornar a Magda Campins en directe aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Si el Black Friday és un divendres, per què comencen a bombardejar ofertes el dilluns?
Sí, sí, però com que Black Friday? Si després dura 2 setmanes.
Per què no et facis un embolic? Renfe llança la seva gran oferta ja mateix. Només del 15 al 19 de novembre. Milers de bitllets a un preu increïble perquè acabis l'any estalviant i comencis el 2022 viatjant per molt menys. Només del 15 al 19 de novembre. Ni Black Friday, ni Black Friday. Entra ja a renfe.com.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
El dissabte 20 al matí he quedat amb la meva futura vocació. Parlarem, ens coneixerem, a Blanquerna.
Vine a les sessions informatives Blanquerna, 20 de novembre, a les facultats de Comunicació i Relacions Internacionals, de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport i de Ciències de la Salut. Consulta els horaris a blanquerna.edu.
Pon a punto las defensas de tus hijos. Yo a los míos les doy cada mañana un buen desayuno y un vial bebible de Protet Junior, de Laboratorios Marnis. Contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Les encanta su sabor a frutas del bosque. Pide ahora el pack especial 2x1 con Protet Junior y de regalo Omega 3 más 6 Junior. Pídelo en Herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Fa dies que us ho estem explicant, el centre i el nord d'Europa estan en plena onada de contagis pel coronavirus, són diversos els països que estan endurint les restriccions o que es plantegen de fer-ho, Alemanya demana més restriccions per a persones que no estiguin vacunades, Àustria les ha confinat durant 10 dies, els Països Baixos han suspès les festes multitudinàries com les de Cap d'Any i tornen les limitacions horàries pel que fa a la restauració o al comerç. A casa nostra els números també van a l'alça. De moment el govern diu és més partidari d'ampliar l'ús del passaport Covid que no pas de recuperar restriccions, però avui mateix, per exemple, està previst que Euskadi anunciï que en recupera algunes per la incidència que especialment en alguns punts del País Basc està començant a agafar aquesta nova onada, o segurament sisena onada, si és que a casa nostra ja en podem parlar, encara que sigui d'una manera molt incipient. De com estem, de què és el que hauríem de fer, cap a on hauríem d'anar, en volem parlar a aquesta hora del matí amb la doctora Magda Campins, que és la cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, però també la presidenta del Consell Assessor del Govern en Covid-19. Doctora Campins, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos una altra vegada. Ahir escoltàvem el conseller Argimon parlant ja obertament que el govern és més partidari d'ampliar l'ús del passaport Covid que no pas de recuperar restriccions si els números de la pandèmia van a l'alça. Aquesta serà la recomanació que fareu des del Consell Assessor en Covid al govern, que aposti de manera clara ara sí pel passaport Covid, més enllà de l'oci nocturn o dels casaments, per exemple, que és on ara el fem servir?
Bé, ara estem treballant en aquests moments, bueno, ja des de fa ja bàsicament dues setmanes, estem treballant amb un document sobre precisament en quins entorns o en quins àmbits s'hauria de recomanar l'utilització del certificat Covid. Recordem que el certificat Covid no únicament demana el que una persona estigui vacunada, sinó també certifica, en el cas dels no vacunats, el que s'hagin fet una PCR o s'hagin fet un test d'antigen ràpid en els dos dies anteriors, no? Per tant, és una mesura que pot ajudar a controlar els contagis, la transmissió, en aquells ambients on s'ajunten tota una sèrie de persones, espais interiors sobretot, i espais interiors on es va sense mascareta, com podrien ser els bars i els restaurants. Estem treballant en aquest document, encara no hem lliurat el document al Departament de Salut, ho farem segurament aquest dijous, que ja estarà acabat, i per tant el que no puc ara adelantar és quines són les conclusions, però que s'està treballant i que breu, com dic, en 48 hores ho tindrà el govern de Catalunya, ho tindrà disponible.
Entenc, però, que hauríem d'estar parlant, per exemple, de sectors com el de la cultura, per exemple, o més enllà del que serien els restaurants. Ho dic perquè habitualment, no, quan hem parlat del passaport Covid, aquí sobretot n'hem parlat de bars i restaurants, no, als quals vostè feia referència, però sobretot i ara que ve aquest temps de fred, segurament potser l'hem de començar a instaurar en d'altres espais, no?
Es valoren tots els espais, vull dir, es valoren els diferents espais, es valoren activitats no essencials i activitats essencials, i es valora en funció de la situació de risc, en funció de la situació epidemiològica en què estiguem, doncs, mesures més restrictives o menys restrictives, demanar-ho més llocs o menys llocs. Com li dic, no li puc adelantar les conclusions perquè encara el document no està consensuat per part de tots els membres, però en 48 hores estarà disponible.
Aquestes són unes mesures que, cas que es vulguin tirar endavant, evidentment hauran de passar pels sedes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o, en última instància, al Tribunal Suprem. Vostè entén que ara mateix, tenint en compte que ja ha rebut l'aval en dues ocasions aquest passaport Covid, ja no hauríem d'entrar en el debat de si la justícia ho validarà o no?
Bé, jo crec que no hi hauríem d'entrar, però entrarà, perquè, evidentment, quan es toquen llibertats individuals, com pot ser en aquest cas, doncs el Tribunal Superior de Justícia és qui ha de dir si ho avala o no ho avala. Però jo entenc que amb la situació epidemiològica en què hi ha a tota Europa, molt pitjor que la que tenim nosaltres, però també la nostra està empitjorant, encara que de forma més lenta, i encara que tinguem uns elements a favor més bons, com és que tenim unes cobertures vacunals nosaltres millors que la resta de països d'Europa, però bueno, el que hem de fer és adelantar-nos el problema, perquè si no, bueno, ja vam veure una mica el que va passar amb la cinquena onada, no?, que vam arribar tard. Doncs ara el que hem de fer és adelantar-nos, i, per tant, si realment es considera que és necessari utilitzar o demanar el certificat a Covid per entrar a diferents llocs en funció de la situació epidemiològica que tinguem, home, jo espero que el Tribunal Superior de Justícia digui que sí. Em semblaria, no sé, molt irresponsable que actués en contra.
Veient la situació en la qual estem a casa nostra i l'evolució de les dades, quin marge té el govern per començar a prendre mesures? Perquè si alguna cosa hem anat aprenent amb aquesta llarga pandèmia és que els números que nosaltres veiem avui és el reflex del que passava al país ara fa 15 dies, i que a partir del moment en què es comencin a aplicar determinades mesures, cas que s'haguessin d'aplicar algunes mesures, també necessitaríem 15 dies més per començar-ne a veure els efectes. Això ens situa molt a prop de Nadal des d'ara mateix.
Sí, evidentment, jo crec que les mesures que s'hagin de prendre s'han de prendre ja. Vull dir, les mesures s'haurien de prendre aquesta setmana per començar-les a aplicar la setmana que ve. És així, perquè sabem que quan els números comencen a augmentar, quan el número de casos que són atesos a nivell d'atenció primària comencen a augmentar, i això ja ho estem veient des de fa més de dues setmanes, després, a mesura que va augmentant la incidència, al cap de 15 dies tenim el reflex en els hospitals. Ara en els hospitals el creixement encara és molt petit, però ja el comencem a veure, no? Per exemple, el número de pacients ingressats creix amb 12, 13, 14 persones cada dia noves ingressen als hospitals, a les UCIs. Havíem arribat a nivells d'uns 80 pacients a la UCI, ara són dades d'ahir, ja tenim 96 pacients a la UCI. O sigui que no és un creixement important en els hospitals, però tímidament ja el comencem a notar. Per tant, el que no podem és actuar quan ja hi hagi una explosió de casos. Hem d'actuar ara. Per tant, jo crec que el prudent seria dir quines mesures s'han de prendre durant aquesta setmana per començar-les a aplicar la setmana que ve.
Si alguna cosa hem après també durant tot aquest temps és que no som una illa i que el que passa al nostre entorn d'una manera o altra ens acaba afectant. És veritat que ara hi ha una distància bastant sideral entre el que passa aquí a Catalunya, no?, respecte al que pugui estar passant a d'altres països, ja no parlo tan lluny com Dinamarca, però Alemanya, que està molt més a prop, per exemple, o la República Txeca, que estan molt més a prop, tenen situacions que realment són molt més complicades. Entre les mesures que ens hauríem de començar a plantejar, hi hauria algun tipus de restricció o enduriment dels controls de les arribades als aeroports, per exemple, com l'aeroport del Prat, o dels passatgers que arriben amb tren a l'estació de Sants?
Jo crec que sí. Jo crec que el certificat de vacunació, el certificat Covid, no?, que inclou les tres coses que he comentat abans, doncs s'hauria de demanar. En els vols internacionals, amb alguns es demana, però d'una manera, pues, bueno, jo crec que no suficientment estricta, no? Però jo crec que sí, que això s'hauria d'endurir. Un altre element que jo crec que nosaltres tenim a favor de que probablement, i així ho espero, no arribem a una situació com la que tenen Alemanya o com la que tenen el Regne Unit, per exemple, no? El Regne Unit o Bèlgica, no?, que tenen unes xifres realment totalment disparades, és que ells van eliminar totes les restriccions, per exemple, l'ús de la mascareta en interiors, en aquests països, pues, no diria que ha desaparegut o havia desaparegut fa una setmana, sinó que s'utilitzava molt poc, no? Per exemple, al metro de Londres, moltíssima gent anava sense mascareta. Aquí, a part de que tenim cobertures vacunals més altes, la mascareta en interiors s'ha respectat sempre, excepte pues, en llocs on es va menjar, lògicament, no? Però jo crec que això també hem d'intentar reforçar això i que és un element bo que tenim perquè la mascareta ens ajuda molt. O sigui que hi ha una sèrie d'elements diferencials entre aquests països i nosaltres, però que, clar, no podem baixar la guàrdia i menys en aquests moments.
Avui llegeixo, crec que és La Vanguardia, ara no la tinc aquí al davant, però juraria que és a La Vanguardia que expliquen que el govern espanyol s'estaria plantejant de recuperar algunes mesures com seria la mascareta a l'exterior. Aquesta va ser una mesura que va ser molt qüestionada, no? Fins i tot quan la vam prendre aquí, en el sentit de si era necessària o no. Veient el que està passant a casa nostra, tindria sentit que ara tornéssim a anar amb mascareta pel carrer?
És que jo crec que amb mascareta pel carrer, quan no es pot guardar una distància d'un metro i mig, això no s'ha tret mai. O sigui, això ja hi hauria de ser.
Correcte. Però clar, ara diguem-ne...
No es compleix, no?
Aquí volia arribar.
Sí, no es compleix. Bé, jo crec que és molt més important el fet de mascaretes a l'interior, d'intentar insistir en el tema de la vacunació de les persones. I amb els reticents no aconseguirem, els negacionistes no aconseguirem que es vacunin. Però hi ha persones que encara no s'han vacunat perquè tenen dubtes. Aquest grup de persones joves, per exemple, entre 20 i 35 o 40 anys, que és on tenim unes cobertures vacunals que no arriben al 70%, quan en tota la resta de població les cobertures vacunals són per sobre del 80%, doncs en aquests grups no crec que hi hagin tants negacionistes en aquest grup d'edat. Simplement és que són persones que no tenen percepció de risc i per això no ho fan. Doncs jo crec que amb la situació que hi ha ara i veient el que està passant a Europa, veient que nosaltres tornem a créixer, doncs per favor, jo els faria una crida a aquestes persones que si ells no tenen percepció de risc, que pensin en els altres, que pensin, viuen en una societat i per tant, han d'actuar, han de ser solidaris amb aquesta societat i, per tant, que pensin en les persones grans, en les persones que tenen malalties de base, que encara que s'hagin vacunat, són persones que poden no tenir una bona protecció per la vacuna i, per tant, que ho facin per ells, no? O sigui que jo insistiria molt en la vacunació d'aquests grups i també amb les mascaretes a l'interior i amb el certificat Covid. Jo crec que el certificat Covid, i això ho dic personalment, no ho dic com a presidenta del Comitè Científic Assessor, perquè jo no puc parlar en nom de totes les persones que formen el comitè sense que s'hagi aprovat el document. Però jo, personalment, com Magda Campins, penso que el certificat Covid, igual que està en molts països d'Europa, hauria d'estar implantat aquí, en aquests moments.
Clar. Ara vostè feia referència a aquestes persones joves, no?, on hi ha aquesta taxa de vacunació que ronda el 40%. L'amoïna el que pugui passar aquest Nadal? Ho dic perquè aquestes persones joves que estan poc vacunades... és a dir, tenim una situació ara mateix al país en què, si no fos pel que està passant a la resta d'Europa, una mica la sensació social és que la pandèmia ja començava a ser història, no? I segurament amb el que estem veient ara aquests dies són moltes les persones que estan començant a pensar, ostres, potser aquest Nadal no serà tan normal o no hauria de ser tan normal com preveiem que seria, no? I potser plantejàvem de tornar a fer les trobades de Nadal com les havíem fet, més enllà de que ens poséssim la mascareta, al ser un espai tancat. Però, clar, tornaran a coincidir persones grans i vulnerables que potser portaran dues o tres dosis, ara hi entrarem, de la vacuna. Però hi haurà molta gent jove, no?, en aquests dinars de Nadal, i molts d'aquests joves potser no estan vacunats.
Evidentment. Jo crec que això és una cosa que molts pensem i que ja ens ho estan preguntant en la família mateix, ens ho pregunten, no? Jo recordo la meva mare fa 4 o 5 dies em deia, i aquest any també haurem de fer un Nadal com vam fer l'any passat, que pràcticament no ens vam veure o vam estar en grups molt reduïts.
I què li va contestar vostè?
Pues, de moment, tal com estan les coses, no et puc dir res. Si anem empitjorant, pues sí, el Nadal serà com el de l'any passat. Si anem empitjorant, no hi haurà més remei. No ens podem ajuntar 20, 25 persones, persones joves, persones grans, perquè hem de pensar també que encara que estiguem vacunats, la vacunació no evita el 100% la infecció. Evita casos greus, evita hospitalitzacions, però no evita que ens infectem, no? La capacitat o l'efectivitat que té la vacuna per evitar infeccions és d'un 50%. Aquestes vacunes no són esterilitzants. Per tant, això també ens ha de fer ser més prudents.
O sigui, vostè recomanaria un Nadal com el de l'any passat?
En aquests moments no. En aquests moments encara no estem en una situació epidemiològica d'una incidència tan alta com per haver de fer restriccions com les que vam fer l'any passat. Però és qüestió de que veiem què passa en els propers 15 dies.
No li plantejava tant en qüestió de restriccions, eh? Li plantejava des d'un punt de vista de l'organització familiar, no? Si seria potser un any de dir, escolta'm, potser encara no és el moment de tornar a fer aquell dinar de molta gent, potser sí que ens podem trobar tots un moment, per exemple, per fer els regals, no? Que això és una cosa que l'any passat pràcticament semblava subversiva, no? I que es deia, feu a l'aire lliure o mireu... perquè no ho podríem fer, no? I potser aquest any de dir, doncs mira, potser ens podem trobar un moment i fem els regals, però potser no cal un dinar de 20 persones que s'allargui durant 3 o 4 hores, diguem-ne.
Sí, sí, això em referia. Quan parlava de restriccions, no em referia a restriccions a nivell poblacional o d'activitat, sinó que em referia a nivell familiar, de fer trobades amb més poques persones, no? Trobades pues, de pues, màxim 6 persones, no trobades de 20 o 25, i les trobades de tota la família pues, per donar els regals pues, amb una terrassa o en l'interior, però amb mascareta, sense menjar, amb la qual cosa, pues, si portem la mascareta posada, minimitzem moltíssim el risc de transmissió. En aquests moments, jo crec que encara no podem dir que s'hagi de fer d'aquesta manera, però bueno, ja ho veurem, d'aquí 15 dies, 3 setmanes, segons com vagin les coses, sí que jo crec que aquestes recomanacions s'hauran de fer.
Divendres passat, per exemple, entrevistàvem a aquesta hora la viròloga Margarita del Val, i ella, per exemple, deia... aquest Nadal hauríem de tenir a mà, per exemple, els testos d'antígens, no? I potser estiguem vacunats o no estiguem vacunats, abans d'una trobada d'aquestes, si en aquesta trobada hi haurà persones grans o persones vulnerables o persones de risc, doncs potser és una bona eina a tenir a l'abast una altra vegada, malgrat estiguem vacunats, no?
Sí, el que passa és que el test d'antigen és una bona eina quan una persona té símptomes o té símptomes molt incipients, perquè llavors sí que són molt fiables, però quan una persona està asimptomàtica, els tests d'antigen donen molts falsos negatius. I aquest és una mica el perill, no?, que pot crear una falsa seguretat. Per això sempre hem estat dubtosos, no?, o sempre mai hem recomanat obertament el que es facin tests d'antígens persones asimptomàtiques, no? Recordem, per exemple, els festivals d'aquest estiu, no? El Canet Rock, el Cruïlla, es van fer tests d'antígens. I quants contagis hi van haver-hi? Per què? Perquè hi ha falsos negatius. Per tant, cura amb els tests d'antígens. Clar que val més un test d'antígen que res. Si aquelles persones faran igualment la trobada de Nadal i la volen fer igualment, doncs val més que es facin un test d'antigen que res.
Home, en qualsevol
cas...
Però
no confiem en els tests d'antígens perquè, ja dic, donen falsos negatius en persones asimptomàtiques.
En qualsevol cas, el que segur que seria una mesura eficaç seria no fer dinars en persones no vacunades, per exemple, no?
Sí, no fer dinars amb persones no vacunades, evidentment, o envers del test d'antigen, en lloc del test d'antigen, fer-se una PCR. Uh-huh. La PCR té una fiabilitat molt més alta, tarda més, clar, tardaran 24-48 hores a tenir el resultat, el test d'antigen, el resultat es té de forma immediata, en 15 minuts, però la fiabilitat d'una prova o de l'altra és molt diferent.
En relació amb la vacunació, hi ha algunes qüestions que ara mateix estan damunt de la taula. La primera, parlant de grups d'incidència, aquests dies està tornant a sortir que les incidències més grans s'estan registrant entre nens. Sí. Menors a 12 anys, que són grups que no estan inclosos en la vacunació, no? I ara segurament agafaran un cert protagonisme perquè recuperant, no?, o mantenir aquest fil dels dinars de Nadal. En moltes d'aquestes trobades, si alguna cosa hi haurà, seran nens, no? I nens petits. Té sentit realment plantejar-se la vacunació dels menors de 12 anys més enllà del fet que ara mateix aquesta incidència pugui ser especialment alta entre els nens i nenes de menys de 12?
Sí. A veure, des del punt de vista de salut dels nens, no té sentit o no està justificat vacunar els nens, perquè això sí que ho hem après des del començament de la pandèmia, que els nens passen formes lleus de la malaltia. És excepcional que un nen faci un Covid greu i hagi d'ingressar. Les morts amb nens són excepcionals per Covid, i per tant, des del punt de vista de la salut del nen, no està justificat vacunar-los. L'altra cosa és que de cara a normalitzar la vida del nen i de cara a que el nen pugui anar normalment a l'escola, no hagi de tenir les limitacions que implica que si hi ha un cas s'hagi de confinar tota la classe, l'enrenou que això representa per la logística familiar dels pares. Això podria ser una raó per dir, bueno, normalitzem la vida dels nens, si els tenim vacunats, hi haurà menys contagis, normalitzarem la vida dels nens. Però, per una altra banda, també hem de tenir en compte el risc-benefici de la vacunació, no? Llavors...